Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Junts estudia portar Renfe i Adif als tribunals per responsabilitat penal criminal. El diputat Salvador Vergés ha dit que posen en perill la vida de tots els catalans.
Ja es farà la investigació corresponent, però el que sí que nosaltres tenim clar és el marc, que aquesta desinversió premeditada de l'Estat, del Ministeri i també d'Adif i l'operativa doncs, que ha dut a terme Renfe aquí a Catalunya, el que fa és que posa en perill la vida dels catalans i malauradament això s'ha mostrat i s'ha demostrat d'una manera descarnada aquests darrers dies. Per tant, han d'assumir les seves responsabilitats davant dels tribunals.
Junts continua demanant la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Panec, i també del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè considera que els dos cessaments d'ahir de Renfe i Adif són tècnics utilitzats com a caps de turc. Tot plegat quan el servei de Rodalies ha arrencat avui amb parcial normalitat, amb trens i autobusos alternatius en funcionament mentre duren les obres de reparació de la infraestructura. En total hi ha actiu, recordem, 10 plans alternatius de transport amb 146 autobusos i més de 700 informadors. I a banda, Adif ha apuntat a una fallada del subministrador del software com a causa de la caiguda del centre de trànsit centralitzant de Rodalies que ahir va aturar la represa, volíem dir, durant unes hores. Davant les incidències dels darrers dies, recordem que el servei continua sent gratuït. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la C-44 està completament tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per un accident i també està tallada la C-60 al túnel de Parpès en sentit Granollers per una avaria. A la 2 hi ha circulació intensa a l'altura de Belllloc d'Urgell en sentit Barcelona també per un altre accident i un carril tallat entre Esparreguera i Abrera en sentit Lleida. I també en clau política, l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha afirmat que la regularització extraordinària de prop de 500.000 d'immigrants acordada entre la seva formació i el PSOE permet avançar la negociació de la delegació de competències en immigració a la Generalitat pactada entre els socialistes i Junts. La iniciativa havia quedat bloquejada, recordem, al Congrés pel vot contrari de Podem. I Catalunya ha tancat el 2025 amb una taxa d'atur del 8,24%, 4 dècimes més que a finals del 2024 i lleugerament per sobre del trimestre anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Tot i aquest repunt de la desocupació, l'ocupació ha assolit també un rècord de final d'any amb 3,91 milions de persones treballant. I avui ha de passar a disposició judicial l'home detingut per matar ganivetades una dona a Lleida. Els Mossos d'Esquadra custodien el detingut que es va entregar després dels fets i que no tenia cap relació sentimental amb la víctima. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Al quiosco viu el PC, a tauleta també, setmanari de la temporada empodava amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la temporada amb tu.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala. Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Avui avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11, 5 minuts, 17, 18, 19, 20 segons. I què fem? Doncs anem a encarar bé el dia amb Ui Avui. Un dia 27 d'aquest mes de gener, ja amb aquesta recta final del mes, i que també, a part de l'Ui Avui, ens arribarà l'Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera, la Lali, com cada dimarts i cada dimecres, en partida doble. Primer l'escoltarem a l'informatiu i després la plaça, la tertúlia a la plaça, que, com cada dimarts, els convidem a participar, com ho poden fer a través del 972-77-1000, trucada telefònica o també missatge de WhatsApp. Hi ha algun tema interessant i que també ens agrada, un tema interessant que s'estigui aquest moment de batint, i també ens agrada dos que hi puguin dir la seva, que siguin el, en aquest cas, el quart tertulià a través del telèfon o a través del WhatsApp, que siguin el quart tertulià per opinar i per dir-hi la seva a la plaça, per ser-hi, per formar-hi part. Molt bé, doncs vinga, anem a començar aquest Ui Avui, que avui ens arribarà Paco Torres amb aquest retrovisor, aquesta mirada que fem al passat en quant en el món mundial i també amb les coses de la ràdio, les històries de ràdio, de ràdios d'aquestes que han format part de la nostra vida i també coses de la nostra ràdio, d'aquests 41 anys de ràdio. 41, ja? 41. Vinga, doncs, si els sembla bé, anem a començar i ho fem amb els apunts del dia. I comencem aquests apunts del dia amb la temperatura. Primer anem als valors i després anem a la previsió. Avui l'estació de referència es troba a la zona de Santa Margarita. De fet, l'estació es diu així, Santa Margarita. Doncs vinga, anem a Santa Margarita, que allà tenim una temperatura de 15 graus. 15.0, eh? 15, pelat, la niña bonita, si estiguéssim en període de quina. Amb una humitat del 71%, i una mínima enregistrada de 3 graus i mig. La resta de l'estació, jo estava... Aviam si puc continuar. Ni llàstima. Mira. Mira que anàvem bé, eh? Perquè teníem tots amb 15 graus i ara s'acaba d'actualitzar la que està a l'entrada de Montgó a 16 graus. Si no, haguéssim fet també un ple al 15 avui. Com les travesses, ple al 15. Continuem amb més coses. Ja el farem. Ja n'hem fet un parell de plens començant aquest any i algun altre caurà. Si hagués anat, hagués començat un xic més ràpid, potser dels hagués enganxat, però bé, tampoc es tracta d'anar a enganxar que totes les estacions marquin el mateix. Perquè si ara tornéssim enrere, segurament ja amb l'actualització segurament alguna ja hagués canviat de número. Vinga, previsió, què ens diu? Continua el pas de fronts de l'oest, avui molts núvols alts i garbí. La propera matinada, ruixats, i demà més sol, però ambient més freds. Ruixats, sol, fred, eh? És el menú que tenim aquest mes de gener. Fred és un protagonista, l'aigua també, i el sol, el sol sempre hi és, com el deixen sortir, ara, sobretot aquests últims dies, de tant en tant, allò que por la puerta asoma. Vinga, anem avui dimarts, que tindrem unes màximes entre 14 i 16, unes mínimes entre 4 i 6, i ens diu que tindrem un cel variable tot el dia, núvols prims de matinada i matí. Ara, migdia i tarda, quedarà el cel totalment cobert. A darrere d'hora de la nit es pot escapar algun plogim. Ambient més temperat ara migdia i també tindrem a la tarda. El vent, garbí moderat tot el dia, més reforçat a migdia i tarda, quan bufarà amb força 4-6. Això per avui. Demà dimecres, amb unes temperatures màximes entre 9 i 11 graus, ja més baixes, i també les mínimes entre 4 i 6. El cel més ennuvolat de matinada, amb el pas de ruixats passatgers. Al matí s'aclarirà i tindrem un cel serè en gran part del dia. Ja al vespre de nit tornarà a arribar núvols prims, ambient més fred tot el dia. En quant al vent, fluix i variable tota la jornada, en llevant fluix a migdia. Doncs així està la situació meteorològica. En Sergi, dins l'apartat de la meteo, ens ho ampliarà i ens ho detallarà més. I també poden seguir a través de la web radioescala.cat. Vinga, i després del temps ens venen els sants, els aniversaris i recordar qui ens va deixar. Anem al calendari del pagès, part de baix, dia 27 d'ET, que vol dir dimarts, Santa Àngela de Merici, Sant Emeri, o Sant Mer, i Sant Enric d'Usó. Avui dos tenim noms, sants en noms i cognoms. Doncs vinga, felicitats, també, a elles i ells que celebren el seu sant, com també a elles i ells que celebren el seu aniversari. Nascuts un 27 de gener, moltes i moltes felicitats, desitjant que passin un molt bon dia. Qui és l'aniversari avui? Doncs de la tribu Mimi Rogers, que ja en fa 60, i un altre actor sortit de la factoria Polseres Vermelles, com és l'Àlex Moner, que en fa 31. Factoria vol dir sèrie, la sèrie Polseres Vermelles, que doncs, aquí han sortit uns quants actors, igual que també va passar amb la sèrie Merlín, que també va ser pedrera d'actors. Doncs Àlex Moner era d'un dels que formaven part de l'elenc de Polseres Vermelles. I avui recordarem la figura d'un músic de folk, un referent també als que s'han volgut dedicar a aquest gènere musical. Estem parlant de Pete Seeger, que va néixer a Nova York un 3 de maig de 1919 i va morir a la mateixa ciutat un 27 de gener de 2014, a l'edat de 45 anys. Va ser un músic de folk nord-americà que va manifestar en tota la seva obra un compromís social i de defensa dels drets humans. La seva carrera va experimentar una gran auge a partir del moviment hippie en el decenni dels 60, tant per la seva qualitat de les seves composicions com pel seu activisme pacifista, que inclús li va valgar alguna que altra detenció. Doncs avui recordem aquesta figura de Pete Seeger, que ens deixava a l'edat de 95 anys un 27 de gener de l'any 2014. Moment persiana. Bé, ja la tenim amunt i ja tenim el quiosc a punt per saber com està la premsa gironina avui. Estarà animada, estarà desanimada? Doncs vinga, anem a veure-ho. Començant per el Diari de Girona, que diu: el cribatge de mama revela 400 casos en 3 anys a Girona. La regió sanitària registra una de les dades de diagnòstics de càncer més elevades de Catalunya durant aquest període. La participació se situa per sota de la mitjana catalana. Aquestes notícies, doncs, bé, a vegades més bones, a vegades no tan bones. I la fotografia de portada, doncs, cada vegada que hi ha partit, doncs, sempre hi té protagonisme. I doncs, amb aquest empat in extremis del Girona davant del Getafe, amb el debut de Ter Stegen, que era, doncs, el focus d'atenció del partit ahir del Girona, amb una actuació, doncs, molt bona, tampoc és que va tenir gaire feina, no va poder fer res en el gol, però sí que va aturar una última jugada que hagués ja quasi amb el temps a punt de complir. Bueno, de fet, ja el Girona ho va fer ja amb el temps complert, però es va afegir un minut més per alguna petita incidència que hi va haver-hi de parada de joc, i Ter Stegen, doncs, amb l'última jugada, doncs, va salvar aquest punt que hagués pogut ser, doncs, la victòria del Getafe, tot i que es va adelantar en el marcador. Vinga, doncs això és el que ens deixa el Diari de Girona. Anem al punt, i la fotografia de portada i veiem doncs, els presidents d'Adis i Renfe que no aclareixen la causa del bloqueig informàtic i el govern espanyol destitueix els dos caps de Turc. I el CIM peta el centre de control. I el CIM peta el centre de control. Doncs el... Déu-n'hi-do, com està l'assumpte trens. Si no hagués passat el que ha passat aquí a Rodalies, com estaria la situació? Continuaríem com sempre, però és que la cosa s'ha anat agreujant arrel d'aquest incident. Doncs, bueno, clar, algun dia o altre havia de petar, i ha petat ara, però si no, segurament, ara sí, mirem-ho tot, comprovem-ho tot, que tot estigui bé, que tot estigui correcte, demanem més diners, i, però tot això a conseqüència del que ha passat. Això és el que els he anat dient aquests dies. Doncs els trens, que encara les tertúlies, els informatius i les converses a peu de carrer encara en van ple d'aquest mitjà de transport. I anem a l'esportiu, l'edició de l'esportiu, ara edició única, i en clau gironina, doncs, la portada per al partit d'ahir. Val més tard. Un cop de cap de Víctor Reis en el temps afegit dona un punt al Girona que s'havia ennuegat amb el Getafe. Ter Stegen, amb una aturada clau a l'última acció, és titular en un duel que també debuten Fran Beltrán i Echeverri. Els tres fitxatges, els que varen coincidir tots tres en el camp a la segona part. Doncs vinga, això és el que ens porta el diari L'Esportiu, i anem ja amb els digitals. Comencem per el Gerió, que diu: enuig i angoixa entre els usuaris a Girona que han d'agafar el bus que substitueix el tren. Els passatgers denuncien la manca de coordinació i l'incertesa horària. Déu-n'hi-do, també el caos que hi ha a les estacions, doncs, que la gent que ha d'anar a treballar, perquè aquesta gent que veiem aquí doncs, fent cua davant de la porta d'un bus, no hi van per ple, sinó que podríem dir que la gran majoria són gent que ha d'agafar aquest mitjà de transport al tren per anar en el seu lloc de treball. Això és el que ens deixa el Gerió digital, i en quant al Girona Notícies ens diu que desmantellen un taller clandestí d'un armer il·legal a Puigcerdà. La Guàrdia Civil detecta que un individu feia anys que reparava i personalitzava armes de foc sense autorització ni mesures de seguretat. Déu-n'hi-do. I com cada dimarts, anem a les portades dels setmanaris de la comarca. Començant per l'Hora Nova, que tenim aquí una fotografia en neu i un nen fent... Bueno, no sé si s'està fent o destruint, com un ninot de neu. Dies de turisme climàtic és el que ens diu l'Hora Nova. En aquesta fotografia compla tota la portada, que de fet no hi ha a l'Hora Nova, hi ha la fotografia amb el titular, i a la part baixa no hi ha notícies, sinó que hi ha anuncis. Anem ara a l'altre diari, com és l'Empordà, i la fotografia de portada hi diu: els estanys de la Jonquera han passat d'estar buits a presentar un aspecte inèdit des de fa 20 anys. L'Empordà s'omple d'aigua. La llevantada de dimarts passat i les pluges dels darrers dies han fet que els rius, rieres i estanys omplin a vessar i que Darnius Boadella voregi al 100%, i molts d'aquests doncs, han hagut això d'obrir portes perquè si no haguessin vessat. És una de les notícies que també hi va haver-hi, doncs, com que havien de venir més pluges, doncs, obrim portes almenys perquè pugui inhibir tota l'aigua que va caure. Doncs bé, això és el que ens deixa l'Empordà, i després, abans amb l'Hora Nova, els setmanaris empordanesos, que també cada dimarts els tenim al quiosc, cada dimarts doncs, ens en fem ressò. I, com cada dimarts també, arriben les cosetes en format de frase. He après que la gent oblidarà el que diràs, oblidarà el que faràs, però mai oblidarà com els farà sentir. Això va dir Maya Angelou. Sovint ens capfiquem en ser perfectes, a donar dades exactes o a fer feines impecables. i ens oblidem del factor humà. Aquesta frase és un recordatori brutal que la nostra empremta al món no és logística, sinó emocional. I després de les cosetes, ampolla que te crio, oberta així. I anem al primer glob. Bé, i avui tenim protagonista musical, hem recordat la figura de Peter Seeger, i avui escoltarem una de les seves cançons, aquesta que porta per títol Frankie and Johnny.
Frankie and Johnny were lovers, oh my good Lord, they did love. Swore they'd be true to each other, just as true as the stars above. He was her man, but he was doing her wrong. Frankie, she was a good woman, as everybody knows. Spent $100 just to buy her man some clothes. He was her man, but he was doing her wrong. Frankie went down to the corner just for a bucket of beer. Said, oh, Mr. Bartender, has my lovin' Johnny been here? He was my man, but he was doing me wrong. Now, I don't wanna tell you no stories, I don't wanna tell you no lies. I saw your man about an hour ago with a gal named Nellie Bly. He was your man, but he was doing you wrong. Frankie, she went down to the hotel, she didn't go there for fun. Underneath her kimono, she carried a 44 gun. He was her man, but he was doing her wrong. Frankie looked over the transom to see if he could spy. There sat Johnny on the sofa, just loving up Nellie Bly. He was her man, but he was doing her wrong. Frankie got down from that high stool, she didn't want to see no more. Rudy-dee-doo-three times, she shot right through that hardwood door. He was her man, but he was doing her wrong. Now the first time that Frankie shot Johnny, he let out an awful yell. Second time she shot him, there was a new man's face in hell. He was her man, he was doing her wrong. Oh, roll me over easy, roll me over slow. Roll me over on my right side, cause the left side hurts me so. He was her man, but he was doing her wrong. 16 rubber-tired carriages, 16 rubber-tired hacks. They take poor Johnny to the graveyard, and they ain't gonna bring him back. He was her man, but he was doing her wrong.
Amb el seu inseparable banjo hem escoltat aquest tema de el protagonista avui, que de l'apartat Piqui ens va deixar la figura de Peter Seeger, un dels grans músics de folk nord-americà, influent a persones dos que es varen voler dedicar a aquest gènere musical. Vinga, doncs continuem, perquè arriben les efemèrides. I passarem, però no de llarg, això sí. Anem a saber què passava ara fa 5 anys, què passava ara fa 10, i en el món mundial, i quin dia celebrem avui. Avui, doncs, un dels dies que hi ha d'aquests que et poden alegrar el dia. Comencem per ara fa 5 anys i en tant dins les notícies, perquè ara fa 5 anys les notícies que dominaven era els que feien referència a la pandèmia, com estava la situació, si es podia obrir, si ja es podia anar cap aquí, es podia anar cap allà, si hi havia coses que es havien de... En fi, tot el que hem anat explicant. Però en tant ens donem un respir, perquè ara fa 5 anys també, del 29 de gener al 5 d'abril, a l'Alfolí de la Sal, acolliria l'exposició L'Escala Gent de Mar, en homenatge al fotògraf Miquel Bataller. La mostra conté prop d'una cinquantena de fotografies de quan Miquel Bataller va arribar a l'Escala. Escoltem com en parlava l'informatiu amb aquest fragment.
Divendres s'inaugura l'exposició dedicada al fotògraf Miquel Bataller amb el nom L'Escala Gent de Mar, un homenatge al fotògraf Miquel Bataller. Aquesta exposició recull mitjançant una cinquantena de fotografies un dels treballs més reconeguts de la trajectòria fotogràfica del Miquel Bataller, els retrats de pescadors de l'Escala i de les seves activitats, prenent el relleu d'il·lustres antecessors en el camp de la fotografia com van ser Josep Esquirol, Vernon Richards i Joan Lassús. Amb aquesta exposició, l'Escala mostra el seu reconeixement a la figura del fotògraf i a la seva vinculació amb el poble. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
En homenatge a Miquel Bataller, que ens va deixar recentment, l'Ajuntament de l'Escala doncs, va decidir fa unes setmanes preparar aquesta, organitzar aquesta exposició, que obre les seves portes a l'Alfolí a partir d'aquest 29, divendres dia 29, fins al dia 5 d'abril. Un període llarg en què tothom doncs, tindrà el seu moment segur per fer una visita, jo crec que imprescindible per entendre també l'Escala i entendre un moment de la història de l'Escala en què el turisme encara es manifestava de forma molt incipient, la dècada dels 70 i 80, i Miquel Bataller arriba aquí a l'Escala, s'enamora del nostre municipi, s'enamora de l'activitat pesquera i a partir d'aquí doncs, fa tota una sèrie de fotografies durant molts anys, ja d'una manera interrompuda fins a la seva mort, moltes vinculades a la pesca i d'altres de diferents doncs, temàtiques culturals, socials, econòmiques del nostre municipi. En tot cas, aquesta exposició que fem ara en aquest moment està exclusivament vinculada a aquests retrats i a aquesta activitat pesquera, que en Miquel era un enamorat, i en Miquel Bataller doncs, passa a la història com un dels grans fotògrafs que hem tingut aquí a l'Escala.
Doncs sí, un dels grans. A Miquel Bataller no hi havia activitat que no trobéssim a Miquel Bataller amb el seu ull mecànic fent fotografies, i si feia una fotografia després sempre tenia la gentilesa de portar-la. En aquí m'havia passat, doncs ja m'havia trobat en alguna que altra ocasió i venia aquí a la ràdio a portar, i mai de la vida, Miquel, dic amb aquest dec, no, mai, però sempre tenia aquest detall de portar-te les fotografies, i que a casa encara doncs conservo fotografies, també n'hi havia fet en el meu pare, que també els anava a portar, inclús moltes vegades també venia per fotografies que tenia, que havia fet, que no se'n recordava les persones qui era, per veure si els hi podia detallar. Doncs una exposició ara fa 5 anys molt merescuda a Miquel Bataller, doncs, per tot el que ha aportat en aquest món de la fotografia, de la història escalenca, ja no tan sols a la pesca sinó en altres àmbits. Això passava fa 5 anys, i ara en fa 10. La notícia ens deia que aquesta setmana s'ha començat a col·locar el paviment al primer tram de la reforma del front marítim. Tot i els endarreriments ocasionats pels imprevistos, el govern municipal manté l'horitzó de Setmana Santa per finalitzar l'obra. Escoltem com en parlava amb aquest fragment l'informatiu.
Aquesta setmana ha començat la instal·lació del paviment definitiu en el primer tram del projecte, el que va de l'accés a la riba fins a la punta.
Continuen les obres de la reforma de la platja del nou quintit de l'Escala. Aquesta setmana hem començat la col·locació del paviment a la primera fase, que és la zona on hi havia l'antiga rotonda fins a la pujada cap a la punta. Aquesta col·locació del paviment està previst que s'acabi en unes dues setmanes així, i en tres o quatre dies també ja es permetrà l'accés a tots els locals i habitatges que hi hagi en aquesta zona, amb una passera igual que s'ha fet fins ara quan han començat les obres.
Mentre duri la col·locació d'aquest paviment, el tram afectat està tancat temporalment, de manera que per anar de la platja a la punta s'ha de passar pel corriol de l'Usac i el carrer de la Torre. Mentrestant, també s'han executat els enderrocs que faltaven a la vorera del final del carrer Santa Màxima i s'estan completant els treballs de clavegueram i aigües plujanes al final del carrer Enric Serra. Aquest ha estat un punt amb entrebancs amb motiu del mal estat de les canonades velles que s'ha optat per refer de cap i de nou.
S'està seguint també el processos de canvi del que serien els tubs de desaigua i clavegaram que hi ha a la zona de la fase 3. Un cop s'ha aixecat el que era el paviment existent, s'han vist que els tubos no estaven en el millor estat. Conflueix entre els carrers Santa Màxima i Enric Serra. Aquests dos carrers estan tallats a dia d'avui perquè s'ha refet tot el que serien els tubs de desaigua i clavegaram. I això també aquesta setmana quedaran substituïts aquests tubs antics per als nous de PVC.
La platja de l'Escala, que començava doncs, a canviar la seva fesonomia amb aquest paviment, que al principi ara ja ens hem acostumat, però al principi un xic criticat per aquest color gris que sembla que no va acabar de convèncer. Això passava ara fa 10 anys. I en el món mundial, doncs, tal dia com avui, de l'any 2010, Steve Jobs presenta en conferència de premsa l'iPad, aquesta nova tablet de la companyia de l'Apple, la companyia que ell dirigia, doncs trevia el primer iPad. Doncs ara, ja amb els anys que han anat passant, s'han anat traient nous models. Però el primer sortia un 27 de gener de l'any 2010. Bueno, es presentava i després al cap d'uns quants dies ja es comercialitzava. I quin dia celebrem avui? Com els deia, avui un dia d'aquells que t'alegra, perquè entre d'altres, avui es celebra, ens diu, la celebració d'aquest dia és una delícia. El 27 de gener se celebra el Dia Mundial del Pastís de Xocolata. I ens diu que aixequi la mà els que estimen profundament la xocolata. Doncs en trobaríem moltes mans en l'aire, eh? Moltes mans en l'aire perquè la xocolata, doncs, poca gent trobem que no li agradi, eh? I hi ha persones que són addictes, eh? Que la seva droga és la xocolata, que són addictes a la xocolata. Molt bé, doncs avui és un bon dia per celebrar aquest Dia Mundial del Pastís de Xocolata. Si encara, bueno, aquesta hora ja suposo que ja tothom haurà esmorzat així, però bé, per berenar, doncs un tros de pastís de xocolata no ve pas gota malament. Molt bé, doncs vinga, ens hi posem ja ara de seguida amb el retrovisor. De moment posem una petita cortina musical i com que de xocolata va la cosa, la xocolata que pots, com us deia, a Guapacha Combo. Xocolata, xocolate per tutti.
Il xocolata me piace, come me piace.
En vacaciones, en Corpus Christi o en Navidad.
Il suo aroma è una tentazione.
Entrago largo, enchufadita, che bien ti va.
Il cioccolato per conservare la trampera.
Si toma in tarro multicolore in carnaval.
Rocciupeteando con la punta della lengua.
Il sapore tonificante dominicano.
Cioccolate!
La tentazione, l'oro marrone, la soluzione.
Cioccolate!
Per l'epidermis, la tosferina e la cabeza, punto a scagliar.
La tarantella è la danza più bella di tutte le danze che se faccio e se ne sbaglio.
È la danza d'un popolo valente, chi piange mori da fatto.
Il cioccolato mi piace come mi piace. Nell'officina, nel consistorio, nell'autocar.
Doncs són els Guapacha Combo, els hem recordat amb aquest grup de granollers, amb aquest Chocolate per tutti, d'un àlbum que també es deia així, Chocolate per tutti. I ara és el moment que col·loquem bé el nostre retrovisor. Vinga, per fer-nos aquesta mirada en el passat, recordar moments, fets i històries del món mundial i també de la ràdio, els responsables en Paco Torres. Paco, bon dia, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb l'alegria que ens caracteritza.
Trístrica. Molt bé, doncs vinga, avanti, fot-li pou, com diuen.
Val, doncs
en aquest cas seria fot-li Paco.
Estem al mes de febrer del 2003. Algunes notícies del món. Dia 1 de febrer, l'ampliació de la Unió Europea. Entrava en vigor el Tractat de Nice que tenia com a objectiu afrontar l'ampliació de la Unió Europea. Molts països de l'est havien demanat ingressar-hi. I la reforma de l'Eurocambra, del nombre de comissaris assignats a cada país i el pes de cadascun d'ells a la Unió eren qüestions que havien de quedar establertes al tractat. Entrem el dia 4 de febrer. Iugoslàvia passa a ser Sèrbia i Montenegro. Les dues càmeres del Parlament iugoslau aproven la dissolució de Iugoslàvia i el naixement dels, en el seu lloc de l'estat de Sèrbia-Montenegro. O sigui, Iugoslàvia ja no existeix.
Es havia desfet, clar, quedava encara un resquici, diríem, amb Sèrbia-Montenegro, que durant uns anys van anar junts, però ara ja Sèrbia va per una banda i Montenegro per una altra.
Dir que sobretot en el bàsquet. Molt bé, seguim. Ara, notícies d'Espanya. El 7 de febrer, nova llei contra el terrorisme. El govern espanyol aprova el projecte de llei que modificava el Codi Penal d'introduir-hi l'increment i compliment íntegre de les penes als condemnats per terrorisme o crims greus. Dia 20. Una avaria de Vodafone deixa sense telefonia mòbil a 8.700.000 persones de l'Estat.
Usuaris no. de Vodafone. Carai.
Mira, no podien comunicar-se entre ells.
Clar.
En aquell temps. Suposo que va durar poc,
Sí. Ara, de fet, hi ha altres avaries, però de telefonies mòbils, de moment.
No.
El que hi ha és manca
de cobertura,
que això algun dia també hauria de sortir així a la palestra, ara que es parla tant de trens, dos d'aquests llocs que com l'Escala, que tenim aquesta manca, dels altres llocs que també passa amb això, que no hi ha maneres que s'arregli. Aquí, sobretot a la temporada d'estiu, que venen la gent de segona residència,
que troben molt, que, sobretot allà baix,
el nucli antic, que els veus parlant, sortint al balcó, si passa a vegades pel carrer i te vas enterant de les converses
el carrer del Port veïns. Damunt.
Vull dir que és això, que no hi ha maneres, no hi ha maneres.
Mira, la cosa va així.
Va així, i és una cosa que s'hauria d'estar solucionada amb el temps que corrim.
Sí, van treure aquella telefònica que hi havia en el carrer del Port.
Sí, la van treure, esclar. Després, esclar, no s'ha reforçat, no s'ha mirat. Es havia parlat d'aquella antena que es havia de posar allà a la clota. Es veu que alguns volien, o unes companyies deien que sí, altres que no. Bueno, en fi.
Bueno,
després hi ha un reforç que es posa allà, penso que és al costat del cementiri.
Sí, allà al cementiri, a l'estiu. Perquè jo ja ajudo una mica
Sí, més. Però, esclar, no cobreix també tot.
No.
En fi.
Bueno, continuem ara amb una mica d'espectacles, parlant de cinema. Entrega dels Premis Goya 2003, l'1 de febrer. Va tindre lloc al Palau Municipal de Congressos de Madrid. Millor pel·lícula, Los Lunes al Sol. Millor direcció, Emili Martínez Lázaro, amb la pel·lícula La vida de Nadie. Millor actriu, Mercedes San Pietro en la pel·lícula Lugares Comunes, i millor actor, Javier Bardem, en la pel·lícula Los Lunes al Sol.
Aquest grup de parats que es trobava el dilluns, estava allà en un barco que no feien res, i bueno, quasi així es va de les seves vides, d'aquest grup encarcelat per Javier Bardem, que a partir d'aquí també va començar una carrera important dintre el món de cinema. Quasi va ser un trampolí que li va donar aquesta pel·lícula a Bardem.
Ara, esports, atletisme. El dia 22 de febrer, un campionat del món de pista coberta celebrat a Birmingham, l'atleta espanyol Alberto García Fernández va batre el rècord d'Europa dels 3.000 metres llisos en pista coberta amb un temps de 7 minuts 33 segons. Va guanyar la medalla de plata. O sigui, el primer seria que faria el rècord del món. Futbol. La Lliga del Futbol Espanyol, temporada 2002-2003, el Real Madrid, el Real Societat i el Deportivo de la Coruña lluiten pel lideratge de la classificació.
D'aquests, el Deportivo de la Coruña, qui l'ha vist i qui el veu, Perquè acabava de venir de guanyar la Lliga l'any 2000,
sí.
Era un dels punters, jugava a Europa, I ara, bueno, ara està ben classificat a la que és la segona divisió, però ha passat un temps que inclús ha jugat a la tercera categoria del futbol, que és la Primera Federació. Un equip, doncs, punter.
I que molts d'aquests hi n'hi ha, eh?
Sí, que va baixar. Ara, per exemple, ja tenim el Tenerife, també, que també havia sigut un dels equips punters importants.
I el Saragossa.
Bueno, el Saragossa, que ara continua segona, el Tenerife està a Primera Federació, i el Saragossa, quan no espavili, em penso que seguirà el camí del Deport, perquè no, la cosa té un xic magre. Però és curiós que, com estava l'any 2002-2003 el Deportivo lluitant per assolir les primeres posicions, a com està ara, que també està lluitant, però per a segona divisió pel mateix, no? Per intentar, doncs, entrar en a l'ascens directe.
Bueno, ara entrem una pausa musical. Escoltarem dues cançons de la llista d'èxits del 2003. Joan,
vinga,
tu mateix.
Doncs escoltarem aquesta cançó d'aquest grup que es deia La Cabra Mecànica, que va fer aquesta cançó que es deia No me llames iluso, que després se'n va aprofitar la 11 durant una temporada que sortia en els seus anuncis.
Yo vivo de la ilusión y acompáñame a comprar una camisa nueva, corazón, que mañana salimos por la televisión. Ay, 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 yo vivo de la ilusión, ilusionista, el famoso prestidigitador, el de las en la manga que rompe la baraja, atrévete a partir menos. No me llames iluso porque tenga una ilusión, si la suerte es caprichosa, el amor es ciego.
Doncs aquesta era la cançó que No me llames iluso, que, com dèiem, els anuncis de la 11 van agafar aquesta cançó, que es va convertir durant una temporada, doncs, amb això, amb la marca d'aquest sorteig de la 11, el No me llames iluso. I anem amb el segon tema, que és un tema de l'Oreja de Van Gogh, que aquella època amb Amaia Montero, que ara ja ha tornat després d'intentar una carrera en solitari, les coses no li han sortit bé, torna al grup de l'Oreja de Van Gogh, i és una cançó que fa referència, en cançons que fan referència a dates, aquesta fa referència al 20 de gener, el 20 d'enero, Oreja de Van Gogh. Escoltem un fragment.
Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad, tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar.
Bé, doncs aquests són els temes que ens acompanyen avui en el retrovisor, aquest No me llames iluso, La Cabra Mecànica, aquest grup madrileny, i L'Oreja de Van Gogh, amb la veu de Amaia Montero, que hi ha tornat. Aquest any, doncs, tornarem a escoltar L'Oreja de Van Gogh amb la veu original, després que ella deixés aquesta formació i la substituís la Leire Muñoz, que també, doncs, ara ha continuat una carrera en solitari. Esperem, doncs, que tant una com l'altra els hi vagi bé. Doncs vinga, anem a més coses.
Anem a la història de la ràdio a Catalunya. La setmana passada vam passar a parlar de Ràdio Girona i continuem amb Ràdio Girona.
Ok, vinga.
J38, que va començar el dia 10 de desembre de 1933. Va estar a la xarxa de la Ràdio Associació de Catalunya fins a la Guerra Civil. A la Guerra Civil van entrar els nacionals, la van incautar, però l'emissora es va espatllar. Van tenir que reparar-la tota i a partir del 1940, al novembre, va tornar en funcionament com Ràdio Espanya de Girona.
De Girona.
Sí. Va haver-hi Ràdio Espanya de Barcelona,
sí.
Que hi havia dues Ràdio Espanya, sí. La 1, que era Ràdio Barcelona, i la 2, Ràdio Espanya, que va quedar ja...
La de Barcelona va durar més, per això, molts més. Jo recordo Ràdio Espanya de Barcelona, la cadena catalana.
Ah, això mateix, sí.
Que ja va durar, bueno, anys, no sé, 80, no sé sí, si va...
Fins que la va comprar la 11 o...
Podria ser, que ho posés allà...
cap a després, quan va entrar, quan tindre la democràcia.
Sí, no sé si va passar Onda Cero o tot això.
No, Onda Cero, perdó. Onda Cero, eh? Acabava la Guerra Civil, quedàvem desperfectes, ja van reparar, i Ràdio General emitia els seus programes propis, informatiu local, perquè no podien emetre notícies d'àmbit nacional i internacional, que ja ho feia Ràdio Nacional, parte. I després feia programes esportius, això sí. L'esport era el programa rei, sobretot els diumenges, musicals, concursos, dedicatòries, etc. I radioteatre, perquè tenien un quadre d'actors de teatre. També entre Ràdio Girona i Ràdio Espanya de Barcelona emitien programes conjunts, que emitien des de Ràdio Espanya de Barcelona, En busca del culpable, o Caravana del Buen Humor. I a partir del dia 15 d'abril del 63, Ràdio Girona entra a la SER. Ja estava en la SER, però era una emissora associada. Per això moltes vegades sentien la Societat Espanyola de Radiodifusió en la cadena d'emissores pròpies i associades presenta una radionovela, o una sèrie, o el que sigui. I la missió va començar des d'aquell dia, des de les 7 del matí fins a les 2 de la nit. Emitien el José María García a última hora.
Vull dir que ja tot, era connexió total. Sí. Bueno, devien tenir una desconnexió, m'imagino, per fer coses de Girona.
Sí, feien l'oi por oi, tot això, desconnectaven a les 12, feien programes a l'altra emissió. O sigui, treballaven en català ja. Programes propis, informatiu local, i anem a escoltar una mica com era Ràdio Girona Hora 20.
Ràdio Girona, la teva emissora de la cadena SER.
Ràdio Girona, Hora 20, Lluïsa Fuentes.
Aquí començava un informatiu local.
Ara penso que continuava, ara feia poc, bueno, fa temps, també hi havia una desconnexió, però que feien un programa que es deia El Balcó, no sé si encara el continuen fent o així, eh? Era desconnexió, El Balcó. Ara no sé quina programació tenen i tot això, perquè són emissores que quasi els segueixes més a fora que pas el que fan a casa, no?
Sí, perquè Ràdio Girona, desgraciadament, ara actualment, fa poques coses locals.
La de Girona, que està a la plaça, penso que és, com es diu, aquella plaça que està coberta.
Pompeu Fabra.
Pompeu Fabra. És que no me'n recordo el nom.
Sí, bueno, un dia vaig anar-hi, que em va trucar un premi. Vaig trucar, em van donar un premi, vaig pujar a dalt a l'emissora, vaig veure-la per dintre.
Sí.
I esclar, és com aquesta, però més moderna. Bé, seguim. Ara, la SER informa, de l'any 1986.
Ràdio Girona, la ràdio. Una de la tarde, mediodía en Canarias.
La SER informa.
Vinga.
Sí, aquí ve una notícia de qüestió d'ETA, saps? I després hi havia ja Ràdio Girona a la cadena SER. A veure com sonava aquesta sintonia.
Ràdio Girona, cadena SER. Passi el que passi.
Passi el que passi, està bé. Està
un altre programa que feien des de...
Molt bé.
Des de Ràdio Girona.
Ràdio Girona,
i al balcó, inclús en Rafael Bruguera havia participat un cap a la setmana.
Sí. Jo sé perquè hi havia una noia que ara és regidora de l'Ajuntament de Girona i que havia continuat, a l'època que jo estava aquí a Correus, que era la Núria Riquelme.
Sí, ella, Núria Riquelme.
Havien treballat junts, aquí, dos durant un temps, era la que havia portat aquest espai. I després també se'n va anar a RAC1, que feia també la programació matinal dels cap de setmana, i l'havia escoltat alguna vegada, doncs aquí en el balcó. Vull dir, ara no te sabria dir ni quina programació fa, ni... Sí, m'imagino que continuen...
La setmana que ve farem una mica un repàs d'actualitat, com ho fan. Quins programes fan i tot.
Això estaria bé saber, les grans, diguem, a part de les Catalunya Ràdio i RAC1, les altres, en Ràdio Nacional, Onda Cero i la cadena SER, aviam si quines desconnexions tenen, si fan programació pròpia o no. No
sé això si... ho buscaré la setmana que
ve. A veure si podem aconseguir, si hi ha desconnexió o no.
Sí. Molt bé, continuem ara la història de la ràdio a l'escala.
Vinga, doncs la història de la nostra ràdio, història de la ràdio local, coses que passaven i coses que se'n feia ressò, doncs, a la nostra emissora. Vinga.
Anem per l'informatiu.
L'informatiu? Doncs vinga, sintonia informativa.
L'informatiu.
L'informatiu. Aquesta era la sintonia que feia servir durant un temps per explicar les notícies del...
Sí, a la 1 i a les 7 de la tarda. Uh-huh. O a les 6, no sé quina hora. Dia 3, divendres, ple... Estem al mes d'octubre de 1997. Ple ordinari, deducció d'impostos per 1998. El regidor d'Hisenda, Miquel Bosch, va exposar el propòsit La proposta de rebaixar els impostos corresponents a l'any 1998. El representant de l'oposició, el socialista Rafael Bruguera, va demanar deixar el tema sobre la taula, alegant aspectes dubtosos, no en la voluntat, sinó en el procediment, afegint-hi que demanava l'ajornament de l'aprovació, així com el seu grup tenia més temps d'estudiar la proposta de l'equip de govern. Uh-huh. En el mateix ple es va decidir la compra de l'ermita de Santa Reparada de 5 claus. Es va aprovar per la compra de l'ermita per una quantitat de 4.200.000 pessetes, 25.242 euros al canvi.
Uh-huh. Passa que no sé qui, si a la Santa Reparada perteneixia algú d'allà, o el Lluís Albert, que era el que tenia tots els masos, o era de l'Esbert.
Lluís Albert, penso que anava així. Mm-hmm. El dia 15 va haver-hi, després d'aquest ple ordinari, un ple extraordinari. Escoltem el començament d'aquest ple en paraules de Josep Maria Guinart.
Bona tarda. Si us sembla, doncs donem inici en aquesta sessió extraordinària del ple municipal de data 15 d'octubre del 97, que finalment, malgrat estar convocada a les 20 hores, es va acordar fer-la a les 5 de la tarda per conveniència.
En aquest ple es va quedar aprovada, que ara l'any vinent, mitjançant votacions, la congelació de tots els impostos i taxes, excepte l'impost de béns immobles, que seran rebaixades a un 5%. També es va aprovar l'adjudicació de les obres del projecte d'urbanització del casc antic, que s'ha d'iniciar properament per acabar-les a l'hivern del 98-99. Les obres les farà l'empresa Construccions Coll.
Coll, que ho feia, de les empreses que ho feia tot. En aquella època, doncs, eren les empreses que feien obra pública, i a l'escala, déu-n'hi-do, la quantitat de coses. Després va venir en Rubau, i ara hi ha en Pere Ferrer, però en aquella època, doncs, no hi havia obra que no fes en Coll del Bons.
El dia 17, divendres, l'hora d'abocar les deixalles. Fernando Palma, el regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de l'Escala, ha exposat la seva insatisfacció pel poc civisme dels veïns del municipi a l'hora d'abocar les deixalles als contenidors de recollida selectiva.
Aquesta notícia podia ser actual, eh?
També. No hi ha pas solució.
Amb això no hi ha pas manera.
O sigui, la gent, llogent-se les coses... Ala, vinga, aquí. Més de llançar paper, cartró en un lloc, els envasos en un altre i les ampolles...
I n'hi ha que ja ni ho llencen, ho deixen allà al peu. I a part, després també, el més incívic, que te trobes que gent posa la bossa d'escombraries amb una paperera, que això ja m'hi he trobat més a una vegada.
Això sí que ho he vist més rius.
No volen anar als contenidors més propers, que mira que n'hi han, i t'ho deixen allà amb una paperera.
Jo tinc que caminar una mica per anar al meu abocador, Bueno, les deixalles, tenim dos contenidors i llavors les ampolles i plàstics i paper una mica més humida davant de l'oficina de correus.
Sí, 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 en allà ja. Bueno, jo tinc ben bé el carrer de darrere, però allà, ja dic, ho he explicat sempre, allà és un carrer, sobretot, que s'emplenen de seguida, sobretot a l'estiu hi ha els problemes, perquè, esclar, hi ha, pensa que hi ha tots els restaurants del Port d'en Perris que van en allà els contenidors del carrer Bonaire. Imagina't, tot allò, van tots en allà. I a l'estiu allò és tremendo. Si no venen a recollir al migdia, bueno...
A la nit seria, bueno...
I algunes vegades ha passat, que no han vingut, i allò veus bosses... Tens treballs a passar pel carrer.
El dematí o a mitja tarda, passar, recollir-ho tot...
Sí, sobretot aquestes zones de restauració, això sí que és una cosa que s'ha de tenir en compte, i espero que, perquè aquest estiu passat ens van trobar situacions així, de que anaves al vespre a llançar i bueno, és que no hi havies deixat a terra perquè ja no hi cabia res més. En aquell moment sí que deixar-ho aquí perquè ja tot està ple. Clar, d'allò van amb bosses grosses els restaurants. Vull dir, no van pas com jo amb una bosseta, allò, si van amb aquelles bosses que quasi ocupen, en tres o quatre ja t'han ocupat tot el contenidor. Mm-hmm. Molt bé, doncs vinga, anem a altres coses.
Dia 22, dimecres, hi havia un programa a la ràdio, Línia Oberta, que Josep Maria Guinart assegurava que en un termini de no superior de 15 dies es solucionarà la seva successió al Patronat de Turisme de la Costa Brava, partint del punt que el successor ha de ser un representant d'Unió Democràtica. Respecte a aquest mateix tema, el Partit Socialista de Catalunya de Girona ha fet pública avui una nota de premsa on reclama que Josep Maria Guinart, com delegat de Justícia de Girona, tingui dedicació plena a aquest càrrec. Marina Geli, diputada del Parlament pel Socialista, ha dit a Ràdio La Scala que el fet de compartir la dedicació a la delegació de justícia a càrrecs com el que ocupa en la Diputació o a l'alcaldia de La Scala, en una de les consideracions vers de la importància de la delegació de justícia. O sigui, hauria de demanar a la Marina Geli o també que és fer l'alcaldia de La Scala deixar de la delegació de justícia de Girona.
Bueno, de fet, Guinart, el patronat sí que el va deixar, després va demanar excedència del Departament de Justícia i encara com a alcalde se'n va anar en el Parlament, a les Corts Espanyoles.
Sí, sí.
I vam coincidir amb Bruguera, que estava senador, i ell que estava de diputat.
Mira,
va deixar unes coses, però...
Els dos escalents han sigut alcaldes.
Tots dos alcaldes i tots dos després.
Mira,
que van ser...
Tots dos a Madrid.
I tots dos van estar a Madrid, sí. Veiem una acumulació de càrrecs i ha sortit aquí el nom de Marina Geli, que durant un temps, ara fa, bueno, no sé si ha deixat de venir, però durant un temps Marina Geli tenia una segona residència aquí a l'Escala,
sí,
que la veies molt sovint.
No, a ballar sardanes i tot,
sí,
això.
Sí, sí, a les cantades de veneres, les sardanes, o també la veies passejant pels diferents carrers. Ella és de Sant Gregori, però ara no sé si ha deixat de venir, perquè també de la política també ha passat un segon pla, vull dir, ja no. Molt bé, doncs
havia sigut metgessa?
Sí. No. Tenim res per fer les dues últimes notícies.
Doncs el dia 27 l'empresa Coll S.A. ha iniciat aquest matí les obres de la primera fase del projecte de demolició de la zona comercial.
El que abans havíem parlat en el ple.
I el dia 28, dimarts, la Generalitat accepta la veda de pesca del 15 de novembre al 15 de gener i n'assumirà el 50% del cost, mentre que el reste l'assumirà la Confederació de Pescadors. Això va ser una de les converses que setmanes anteriors van tindre i la Generalitat va aprovar aquesta manera de fer veda i que els pescadors poguessin cobrar.
Ara ja ho tenen més complicat a l'hora de les vedes i de gent de lluitar més. Molt bé, doncs, Paco, ja tenim 30 segons pues per
bé,
la teva benedicció.
Doncs amics, amigues, que feu el dinar a casa, mateixos de casa, les mestresses sobretot, que feu un bon dinar, un bon menú de migdia, a l'hora de dinar bon profit, i els que aneu de restaurant també, trieu a la carta el menú, i bon profit a tothom i fins la setmana que ve.
Doncs fins la setmana que ve.
Molt bé, adeu.
Molt bé, doncs en Paco, que ja tenca carpeta, i a la Ona, que ara vindrà i obrirà la seva. Nosaltres també tanquem aquesta carpeta, us deixem ara amb el més calent a l'Aigüera. Recordin després